Les dues aprofitem que molta gent està de pont per obrir les portes de bat a bat de l'Hotel Suís. Va, passeu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Marc i Joan.
Benvinguts a una nova edició, avui ja 7 de desembre de 2018, divendres. Amb tot i gairebé amb tots, així viatjarà el centre d'Esport Sabadell cap a Castelló per enfrontar-se diumenge a l'equip de la Plana. Un partit que pot marcar un abans i un després a la competició, que ha d'ajudar el conjunt arlequinat a fer aquella passa endavant que els permeti no només estar a la part alta, sinó ser un dels 4 equips que marquen la zona de play-off d'ascens. I diem que gairebé amb tots, perquè l'absència més destacada és la de Nico Del Monte, l'argentí, un fixe dels 11 de Toni Saligrat, no estarà diumenge per sanció a Castalia. Una baixa significativa, i que hem de veure com resol el tècnic de Torrent. Avui ha parlat Toni Saligrat en roda de premsa fa breus minuts i ha admès que la baixa dona oportunitats a jugadors que potser no han jugat gaire en aquests darrers partits. En tot cas, jugui qui jugui, l'objectiu ha de ser, novament, tornar de Castelló amb els 3 punts.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Pau Vitori a redacció i la Rocío García al control tècnic, comencem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia del Castelló en Sabadell serà avui una de les claus del programa amb les paraules de Toni Saligrat i també escoltarem David Gutiérrez Guti, el míster del Castelló. Obrirem avui el llibre de registre amb el Miguel Ángel Rodríguez per repassar les dades d'aquest duel i avui també el millor any arlequinat de la mà d'en Pau Vitori. Farem 5 cèntims d'una nova edició del torneig de Nadal Memorial Manuel Luque, en recorda l'ex Gallardo que organitza de nou l'agenda del Can Rull Romolo Tronchoni. Avui també futbol sala, handbol i bàsquet.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, el Real Madrid, l'Atlètic de Bilbao, el Betis i l'Sporting de Gijón són els últims equips que ahir es van classificar pels vuitens de final de la Copa del Rei. Els blancs es van desfer amb comoditat del Melilla per 6-1. Divendres vinent se celebrarà el sorteig de la següent eliminatòria. I a primera divisió avui torna a la Lliga amb un derbi madrileny. Leganés i Getafe juguen a partir de les 9 de la nit a Butarque. I l'Atlético de Madrid femení ha tornat a recuperar el liderat de la Liga Iberdrola. Les matalasseres es van desfer ahir 0-4 del València i superen per un punt al Barça a la classificació. Ahir també va jugar l'Espanyol, que va caure per 2-4 contra la Fundación Albacete. I en bàsquet, el Barça la se va caure ahir per segona jornada consecutiva a l'Eurolliga. Els tres Betis, la Pesic, van perdre la pista del Budosnok de Montenegro per 67-64. Una derrota inesperada i que complica les opcions dels blaugrana entrar al top 8 de la competició europea.
I a les xarxes socials.
Una piulada de José Saca, entrenador del CESI Inclusiu, de fa un parell de dies, que deia en unes imatges de l'entrenament de l'equip, que es veien, vaja, unes imatges de l'entrenament de l'equip juntament amb els primers equips masculí i femení del Sabadell Nord. Aquesta piulada s'hi sumava també Quico Díaz, entrenador de Can Uriac, que contestava dient: avui ha estat un dia inoblidable, el millor des de que sóc entrenador, un deute que tenia amb mi, una il·lusió que sempre he volgut complir. Preciós.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs fa anys tot un emblema del centre d'esports, don David de Navas, que en compleix 42. Felicitats.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Gairebé 5 minutets passant ara del punt de les 2 de la migdia, avui en directe a l'Hotel Suís. No descansem, no fem pont, estem aquí amb vosaltres actualitzant-vos tota la informació i, òbviament, el més important o la principal notícia a hores d'ara és aquesta roda de premsa, com us dèiem, de Toni Saligrat a la prèvia d'aquest Castellón-Sabadell de diumenge, amb una baixa confirmada, la que avançàvem, de Nico Del Monte per sanció. Qui ha seguit aquesta roda de premsa és en Pau Vitori, que ja el tinc aquí a la meva esquerra. Pau, bona tarda.
Hola, Marc, bona tarda.
I que no hem sortit de dubtes, amb el seu substitut.
No, és allò de no es podia saber, Toni Saligrat, ho hem dit per activa i per passiva, mai diu el seu 11 abans dels partits. De fet, ens va sorprendre fa un parell de setmanes, quan, bé, la setmana passada, quan va dir que, bé, que Nico Del Monte seria titular sí o sí, però no, no hi ha nom del substitut, però la veritat és que si ens haguéssim de jugar una mica allò a fer l'11 del Sabadell, segurament qui tindria més números d'acompanyar Àngel Martínez al doble pivot és Pedro Capó, per allò d'haver coincidit ja en moltes ocasions aquesta temporada. A més, un Pedro Capó que va ser el damnificat contra l'Hèrcules, i bé,
i que estava rendint bé, per tant, no hi ha cap cosa que ens faci indicar que no pugui tornar a l'11 coneguda, asseguda a la baixa segura de Nico Del Monte per aquest partit.
Hi ha altres opcions, com Adri Cuevas, però segurament serien d'un perfil més ofensiu, i bé, veurem, fins diumenge ara és especular per especular, però segurament l'opció del Maonès doncs és la més factible a hores d'ara. Evidentment s'ha alegrat, ha dit que és una llàstima la baixa de l'argentí, de Nico Del Monte, sobretot perquè venia amb bon ritme de joc, venia fent bones actuacions, però també el tècnic de Torrent li ha trobat una vessant positiva.
No són bones les baixes, no són bones, i dels jugadors que venen jugant habitualment 90 minuts, és a dir, que tenen un rol important dintre de l'11, menys, però aquestes coses ja saps que durant l'any passen, i llavors vas a l'altre costat, és a dir, que tenim aquesta plantilla tan homogènia, que d'un nivell tan homogeni, que això farà que un company seu entre, que té moltes ganes d'entrar, segur, que un company més entri dintre la convocatòria, un més que podrem vestir, que això també és boníssim per l'equip, i això és la tònica habitual. Lo estrany és que fins ara no hagués caigut cap, encara, per 5 grogues.
Doncs vaja, valorant aquesta baixa de Nico Del Monte, Toni Saligrat, divendres, parlarem del rival, aquest Castelló. No és una cosa que normalment fem dijous, òbviament aquesta setmana ahir no hi érem, avui no fem pont, però ahir sí que descansàvem. I vaja, hem de parlar d'aquest Castelló, que no sé què ens en pots dir tu i què ha dit Saligrat, Pau.
Estem, la veritat, tots una mica trastocats aquesta setmana, Allò de descansar el dijous, avui programa divendres, doncs ens obliga a canviar una mica el ritme, i poc n'hem pogut parlar aquesta setmana del Castelló, més enllà de la secció del dimecres amb el Ramon Verdú a les portes giratòries, un exarlequinat ara orellut, però el fet és que el Castelló és un dels clàssics, no només de la categoria, sinó també de l'òrbita Sabadell. Després escoltarem quan vingui el Miguel Ángel, segurament ens donarà la dada, però aquests Castellón-Sabadell s'han repetit moltíssimes vegades. No vull avançar la xifra, però diria que és el segon rival que més cop s'ha enfrontat al Sabadell, al Castellón.
Tinc aquí el guió del Miguel Ángel, que ja me l'ha passat, i t'he de dir
si
que
no?
Vas bé, Pau, vas bé. Sí.
Doncs després que ens doni la xifra. El cert és que ha tornat al conjunt albinegre a segona B, després de 8 temporades d'absència. De moment no els hi estan sortint gens bé les coses. Després de 15 jornades són penúltims amb 13 punts. De fet, com hem anat també escoltant a la promo durant la setmana, són el rei de l'empat d'aquesta temporada. Han agafat el testimoni del Sabadell. El Sabadell la temporada passada en va fer 22 en 38 partits. Déu-n'hi-do el ritme del Castellón, que en porta 10 en 15 jornades. O sigui, sí, va ritme de trencar absolutament.
Una bestialitat.
El rècord del Sabadell. A més, té una particularitat. Juntament amb l'Ontinyent són els dos equips que han canviat d'entrenador en aquest primer terç una mica més ja de temporada. A l'Ontinyent, Vicente Parras, l'entrenador de la temporada passada, va substituir Miguel Ángel Mullor, ara fa poquetes jornades. Al Castellón, a la quarta jornada, van fer fora Sergi Escobar per David Gutiérrez Guti, l'ex del Saguntino, aquí escoltarem també en uns minuts. I llegint prèvies de que arriben d'allà de Castellón, compte, perquè és un rival, el conjunt albinegre, que ve de perdre a Egea, i parlen d'ultimàtum des de Castellón per Guti. Això també comentava avui Saligrata en roda de premsa.
Què pot passar si el resultat al Castelló no li va bé? Pues evidentment que la situació no és còmoda ni fàcil per ningú. I jo és el que menys m'agrada, perquè a mi no m'agrada mai que els entrenadors estiguin amb la situació que pot estar un entrenador un dia com aquest. Però realment, tot el que, amb això del futbol, per desgràcia, tot el que es dolent pel rival és bo per naltres.
Doncs vaja, que té la part positiva. Òbviament Toni Saligrat no li vol mal a ningú, suposo que
no,
tampoc
evidentment.
El tècnic del Castellón, a Guti, que si tot va bé d'aquí una estona l'escoltarem, però vaja, també aquella sensació de que el Sabadell pot jugar una mica amb els nervis de l'equip orellut en aquest partit de diumenge. I una més de Saligrat, parlant com no, de Castàlia, que potser és l'altre punt clau d'aquest partit, no només l'equip, sinó també l'escenari, aquest Castàlia, que vaja, escoltant per precisament Ramon Verdú dimecres, dient que normalment doncs, hi acullen uns 9.000, 10.000 seguidors. Per tant, allò, una petita bombonera, podríem dir-ho.
Un estadi de 15.500 espectadors, per sobre del 50% de capacitat. A segona vez, és impossible pràcticament trobar un exemple com aquest que comentàvem. Li hem preguntat, evidentment, a Toni Saligrat, perquè jo crec que no només a nivell de cos tècnic jugador, sinó que a tots ens agrada, el Sergi i l'Adri també, si els tinguéssim aquí, els hi preguntaríem i segurament de el top 3 d'estadis d'aquesta temporada que tenen ganes d'anar, Castàlia estaria per una qüestió d'ambient, no? Per tot l'ambient que rodeja aquest club. Tots ens hem sentit un far a parlar en els últims mesos, fins i tot, sense anar més lluny. L'any passat el Castellón anunciava que havia arribat als 10.000 socis a tercera, que és una autèntica barbaritat. Mirant el comptador que tenen al seu web, a dia d'avui estan a 13.321 centurions, com els diuen allà, del límit de 14.000 que s'han fixat per ser socis del Castellón. És una bogeria.
A punt d'arribar a l'objectiu, vaja.
És una autèntica particularitat, molts clubs s'emmirallen, volen semblar-se, també el Sabadell, el president Esteve Calzada ho ha dit en més d'una ocasió, però, home, és molt difícil arribar a unes xifres com les que presenta el Castellón. Per tant, ambientats de futbol d'una altra categoria, de segona divisió segurament, i per no dir de primera, el que es veurà aquest diumenge a Castàlia, el nou Castàlia, entre Castellón i Sabadell. I Toni Saligrat, a banda de tenir ganes de visitar aquest escenari, diu que també és un escenari o és un factor el fet de jugar a Castàlia que beneficia el Sabadell.
Durant les setmanes, quan fem els informes dels rivals, de vegades hi ha imatges, no de Castàlia, dels partits de Castelló, i suposo de vegades inclús algun comentari, no? S'ha escapat del goig que fa aquell camp. I jo crec que és un escenari que a nosaltres particularment ens beneficia, és a dir, ens motiva. Aquest tipus d'escenaris al Sabadell, com a club, com a entitat, com a ciutat i com al grup que estem aquí de jugadors i tècnics, són els escenaris amb els que ens volem trobar. Ens trobaríem setmana rere setmana, ens agradaria trobar-nos.
Doncs un Castàlia que segurament estarà ple a vessar, com ja ens deia Ramon Verdú, i un d'aquells escenaris que qualsevol jugador, també entrenador, doncs vol viure, que també, ara escoltàvem Toni Saligrat, té ganes de que arribi ja diumenge, Pau.
Doncs sí, ho rematarem tot plegat amb horaris, anem a posar una mica d'ordre en aquesta agenda que té el Sabadell d'aquí a finals de temporada, perquè hi ha molta gent pendent també de què passarà amb l'últim compromís de l'any. Castellón, la fórmula fàcil, l'altre dia la dèiem amb l'Adri, és un quart d'hora més tard de l'habitual. És a dir, si sintonitzem normalment a 4:45, doncs a 3:15. 15 minuts més tard ens hi posem aquí els del Sabadell en joc, perquè recordem que el partit es disputa a 1:45 de la tarda a Castàlia.
5:15,
Correcte. Per fer-ho fàcil, 17:15.
Correcte.
Setmana següent, perquè hi vam conèixer l'horari oficial de l'Alcoyano i no teníem hotel suís, per tant, també el diem, i aquí no canvia la cosa. Últim partit de l'any a la nova Creu Alta serà el diumenge 16 de desembre a les 5 de la tarda contra l'Alcoyano. I l'últim partit de l'any, el de l'Egea, com està la cosa ara mateix? No és oficial. Diumenge no es jugarà, aquest Egea Sabadell per una circular de la Federació Espanyola als clubs dient que no es pot jugar el diumenge per la proximitat amb les festes nadalenques. Això fa que la majoria de clubs estiguin optant per jugar dissabte. És la idea del Sabadell també, jugar dissabte. L'Egea volia avançar el partit el divendres, però ara mateix hem de dir que el Sabadell no està per la labor, que se sol dir en castellà, de jugar el divendres. Si no hi ha cap canvi d'última hora, el partit es jugaria dissabte. A partir d'aquí ja entrem en un ventall de possibilitats d'horaris. Fins i tot es podria jugar el partit en horari matinal a les 12 del migdia, però la setmana que ve això encara queda una miqueta, queden un parell de setmanes, per tant sortirem de dubtes a principis de la setmana següent. Ara mateix així estan les coses.
De moment quedeu-vos, que aquest diumenge a 6:15 de la tarda aquest Castellón Sabadell, i ara és moment, Pau, d'aquí una estona ens veiem, sí? Ens veiem d'aquí una estona.
Vinga, fins ara.
De marxar fins a Castellón, va. Un 2:45 del migdia i després d'escoltar les paraules del tècnic del Sabadell, Toni Saligrat, ara volem saber com arriba aquest Castellón al duel de diumenge, i per fer-ho tenim la sort de poder xerrar una estona amb el tècnic que des de la cinquena jornada del campionat entrena l'equip orellut, David Gutiérrez Guti. Buenas tardes, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
David Gutiérrez, Guti, com hem de fer això?
Como quieras.
Doncs vinga, quedem amb Guti, que ens agrada. Que estem parlant aquí de la importància d'aquest duel de diumenge, Guti, però em sembla que per vosaltres és un partit vital, aquest de diumenge, aquest Castelló-Sabadell.
Vaya, por supuesto, porque además venimos después de una derrota, después de haber conseguido la primera victoria la semana anterior en casa contra el Alcoyano. Pues bueno, para salir de la zona de ahí abajo, lo importante ahora mismo es ganar en casa y el partido del domingo, pues es el primero que tenemos que hacer y el que hay que ganar.
Amb tu a la banqueta, Guti, l'equip 7 empats, 3 derrotes i una victòria. En total són 10 empats amb 15 partits. No sé si t'havies trobat mai amb un inici de Lliga tan regular en aquest sentit, però clar, amb tants empats, és curiós, no?
La verdad es que no. Tantos empates consecutivos y tan pocas victorias. Bueno, acá hay una reflexión.
No podem escoltar a David Gutiérrez. Guti, em sents ara? Em sents per aquí? Em sembla que està viatjant. Ara, Guti, ara t'escoltem. Ara, Guti, som-hi.
¿Me escuchas?
Ara sí.
Sí, digo que bueno, que nunca habíamos tenido un inicio tan con tanto empate, pero que hay que reflexionar sobre por qué esa situación y también es cierto que también el factor azar para que haya tantos empates consecutivos ha existido, ¿no? Porque no es normal.
Clar, la sensació és que mirant els resultats, els marcadors són molt curts també, és a dir, empats a 0, empat a 1, què és el que falta? Què és el que us falta per poder aconseguir la victòria, Guti?
Yo creo que en muchos partidos nos hemos puesto por delante, enseguida nos han empatado. La sensación que en otros partidos que de empate hemos podido ganar y nos ha faltado el puntito ese de fortuna tal vez, ¿no? Para haber convertido las ocasiones que hemos tenido. A partir de ahí, cuando entras en el bucle de empatar, yo creo que ya se convierte también en un poco de psicosis, ¿no? La sensación esa de que es difícil perder, pero también es difícil ganar. Bueno, esperemos que canvi, que canvi a fer les victòries.
En aquesta línia, clar, vosaltres sou un equip que marca pocs gols, però també en rep molt pocs. Per tant, la sensació és que s'espera o esperes tu un partit tancat, el de diumenge?
Bueno, yo creo que va a ser un partido complicado, difícil. Los equipos de Toni fuera de casa, si ya son de por sí pues bloques defensivos muy fuertes, fuera de casa tampoco tiene Sabadell pues mucha intención de hacer un partido loco. Pues a partir de ahí, pues lo que se prevé pues es un partido muy disputado, muy igualado y de pocas ocasiones. Pero bueno, esto del fútbol nunca sabes luego. Hasta que no ves el melón no sabes cómo va a ir la cosa. Pero bueno, a priori ese es el guiso.
Tu la temporada passada ja vas jugar contra el Sabadell de Toni Saligrat, en aquest cas a la banqueta del Saguntino. No sé si l'estàs veient molt diferent aquesta temporada a l'equip, si veus canvis notables.
En el Sabadell?
Sí.
Bueno, yo lo veo similar, ¿no? El Sabadell la temporada passada fue un equipo que tuvo muchas lesiones, ¿no? Muchos imprevistos. Tal vez más recursos ofensivos tenga este año y por ahí, pues bueno, es verdad que el inicio no fue bueno, pero a partir de la jornada 5 pues el equipo poco a poco ha ido remontando y los números hasta el día de hoy de la jornada 5 son muy buenos.
En aquest sentit també et volia preguntar, David, vaja, l'equip a vosaltres marqueu pocs gols i el Sabadell aquesta temporada n'està rebent molts. No sé si és significatiu, no sé si t'estranya, ara tu ho deies també, que un equip de Toni Saligrat, que normalment treballa tant al sistema defensiu, aquesta temporada està rebent molts gols.
Eso son es la maravilla que te da el fútbol, ¿no? Eso puede pasar cosas de ese tipo, ¿no? Que un equipo de Toni una vez pierda 3-2 o a priori son cosas que siempre te planteas, ¿no? Siempre te planteas marcador corto, difícil que reciba gol ya es difícil, que reciba gol a balón parado más difícil todavía y esta temporada pues bueno, está pasando. Pero bueno, ese factor ese, yo siempre digo lo mismo, los entrenadores tenemos que controlar muchas cosas porque hay tantas cosas que no se pueden controlar en el fútbol que por lo menos lo que puedes es tenerlo controlado. Y ese factor pues es el que hace que muchas veces pasen cosas incomprensibles.
Ara parlàvem amb Pau Vituri, el company d'aquí de Ràdio Sabadell, de la redacció, el factor Castàlia, que dimecres entrevistàvem també a Ramon Verdú, un jugador que tu tens ara a les teves files, que també té passat exarlequinat, passat al Sabadell, i ell ens deia que, vaja, que és magnífic jugar a Castàlia. Guti.
A ver, ya por solamente por jugar en Castàlia ya te das cuenta de bueno, que merece la pena, ¿no?, dedicarte a esto del fútbol, estar en segunda B, solo por el escenario. Y si a eso le añades una afición que llena el campo prácticamente todas las semanas, en una categoría como esta, pues bueno, yo creo que nosotros, yo lo que hablamos siempre, nosotros tenemos dinámica de primera división cada 15 días y luego, pues cada 15 días vamos a la realidad, ¿no?, de la segunda B.
Et faig l'última, i en aquest sentit, parlant de l'afició, fins a quin punt hi ha nerviosisme, Guti? Si això també us pot jugar un pèl en contra, si el partit no arrenca tot bé, si això també pot jugar en contra en algun moment?
Hombre, está claro que la afición contenta no está, y está en todo su derecho a no estar contenta, porque los objetivos que se plantearon a principio de temporada en ningún caso están consiguiendo. Y a partir de ahí es normal que la afición, cuando el equipo no está bien, pues está en su derecho de protestar y de no estar contenta. Pero bueno, esto es el fútbol, eso pasa en todas partes. Yo estoy convencido de que si el equipo es el que tiene que tirar de la afición, y bueno, el otro día contra Alcoyano, los primeros minutos tampoco fueron muy allá, la afición estuvo con el equipo, y a poco que el equipo le dé al aficionado de Castellón, pues Castalia se vuelve con el equipo, y ahí es donde Castalia también juega el partido, ¿eh? Por ahí estamos tranquilos, porque es una parte que tiene el fútbol, y ojalá en toda nuestra carrera podamos estar viviendo esta situación que estamos viviendo ahora.
Doncs amb David Gutiérrez Guti, l'entrenador del Castellón, a qui li agraïm aquesta conversa, i el que sempre diem als místers, em sap greu, Guti, que tota la sort del món, però a partir de diumenge ja ens entendràs.
Correcto, pues igualmente.
Una abraçada, Guti, gràcies.
Un abrazo.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus d'Amadeu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Ja saps què faràs aquestes vacances de Nadal? Jingle bell, jingle bell. Torna al taller de ràdio musical Kids FM.
Hola, t'agrada la música? T'agradaria presentar les teves cançons preferides com un autèntic locutor de ràdio?
Sí!
Doncs t'estem buscant a tu.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
Kids FM t'ofereix l'oportunitat de que agafis el micro, escollis la teva música i que ensenyis a tots què ets capaç de fer i de dir.
Kids FM et vol ensenyar a fer ràdio. Què podem dir? Com ho podem dir? I el més important, tu ets el protagonista. Tu ets la veu de la ràdio.
Descobreix la màgia de la comunicació. Gaudeix de la música des de la cabina de ràdio. Tu tens el control de l'estudi de Kids FM.
Ens encanta la música. Ens encanta fer ràdio. Però el que més ens agrada és compartir totes aquestes sensacions amb tu. Ara és el teu moment.
Amb Kids FM la ràdio serà teva. La ràdio la faràs tu. Kids FM.
T'estem buscant!
A partir del 27 de desembre, juga i aprèn ràdio musical amb Kids FM. Inscriu-te al web de Sabadell Ràdio La.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
A les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois volem que visquis un Nadal de somni. Per això romandrem obert els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Som a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Fraga, Sabadell i a Lleida. A Bisbe Duano i Pi Maragall.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El llibre de registre,
amb Miguel Ángel Rodríguez.
Doncs seguim a l'Hotel Suís d'avui ja divendres, divendres 7 de desembre de 2018, en aquesta prèvia del Castellón Sabadell, i un dia més no podia faltar el nostre estadístic de capçalera, Miguel Ángel Rodríguez. Què tal, Miguel Ángel? Bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Vaja, per repassar, com sempre fem el Miguel Ángel, aquestes dades del partit del cap de setmana del Sabadell, òbviament contra un Castellón, que és un dels històrics, ho anem dient, al llarg de la setmana. I clar, quan veiem les xifres, les dades que ens dones ara, doncs també entendrem per què diem aquest d'un equip històric de la categoria i també un equip històricament també conegut pel Sabadell, Miguel Ángel.
Sí, sí, feia ja unes temporades que no ens enfrontàvem contra el Castelló, des de la temporada 2010-2011, l'any de l'ascens a segona divisió A, i com deies, és un dels històrics, i ara amb els precedents ja ho veurem clarament, perquè 61 partits oficials entre Castelló i Sabadell, déu-n'hi-do la xifra, balanç negatiu, això sí, 21 victòries del Sabadell, 8 empats i 32 victòries del Castelló, o sigui, 11 més, perdó, del Castelló que el Sabadell. El Sabadell ha visitat 30 vegades a Castelló en diferents estadis.
Aquesta dada ens agrada poc, Miguel Ángel?
Sí,
sí,
sí. Ara
que l'escoltarem.
De 30 visites, només 5 victòries, o sigui, un percentatge molt baix, 2 empats, o sigui, només hem puntuat 7 vegades de 30 i hem perdut 23. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do,
sí, sí, sí. Hem marcat 22 gols i, lògicament, hem encaixat 67, que és el triple.
Mira, sí, o sigui, el triple de gols, els que han encaixat el Sabadell jugant contra el Castelló en camp, doncs, en aquest cas, de l'equip de la Plana. Dèiem 61 partits oficials, i clar, aquesta edat també té allò xitxa.
Sí, de fet, aquesta temporada el Castelló igualarà el Real Murcia, que fins ara és l'equip que més vegades s'ha enfrontat al Sabadell en partit oficial, amb un total de 63, doncs el Castelló en porta 61, diumenge serà el 62, i quan visiti la Nova Creu Alta serà el 63 i igualarà a l'equip murcià. I el Castelló, a part de ser un dels equips que més vegades s'ha enfrontat en partit oficial, lògicament també en partit de Lliga és un dels que lidera el rànquing. De fet, està empatat amb el Deportivo, o sigui que el de diumenge el Castelló superarà l'equip gallec i serà l'equip que més vegades s'hagi enfrontat al Sabadell en partit de Lliga.
I si abans deia que aquelles només 5 victòries del Sabadell quan visita el Castelló, doncs era una xifra que ens feia tremolar una miqueta, ara n'hi ha una. Allò, si sí. Volem veure el got mig ple,
per buscar una dada positiva de totes les visites a Castàlia o al nou Castàlia, doncs de les últimes 6 visites al nou Castàlia el Sabadell sempre ha aconseguit marcar.
Bé.
O sigui que, bueno, almenys al Castelló li posem una mica més,
sí,
difícil.
És cert, aquesta temporada en defensa doncs la cosa doncs fa una miqueta de mal a la vista, llavors potser que el Sabadell rebi algun gol, però vaja, entenem que si marca i en aquestes últimes 6 visites ho ha fet, doncs puntuar no està tan lluny com pot semblar. Fes-nos 5 cèntims de com arriben els dos equips, Miguel Ángel.
Bueno, ara mateix el Sabadell 6è classificat amb 22 punts, 6 victòries, 4 empats i 5 derrotes, 21 gols a favor i 22 en contra. Continuem sent la pitjor defensa de la Lliga. Fora de casa el Sabadell ha sumat 8 dels 22 punts, repartits en 2 victòries, 2 empats i 3 derrotes. Hem marcat 10 gols i n'hem encaixat 30. Com dèiem, som la pitjor defensa de la Lliga, com hem dit, amb 22 gols en contra. En canvi, no es parla gaire, però som el segon millor atac fora de casa.
Que no es parla gaire fins que tu ara ho has dit, Miguel Ángel, en parlarem molt fort.
No era conscient d'aquesta dada, però ho vaig mirar i portem 10 gols fora de casa. Només el Lleida Esportiu amb 11 ha marcat més gols a domicili. I bueno, no és gaire habitual en la història recent del Sabadell, perquè històricament sempre ens ha costat molt treure punts fora de casa. Doncs de moment hem puntuat en 4 dels 7 desplaçaments i n'hem marcat 10 gols.
Jo crec que és una d'aquelles que et fa entendre el perquè aquesta temporada insistim tant, que el Sabadell té molta pólvora al davant, que potser al principi de temporada ens va costar veure-ho perquè els resultats no acompanyaven, però les sensacions aquelles de que hi havia davanters amb molta qualitat i que tenien gol, doncs poc a poc, al llarg del que va doncs la temporada avançant, anem veient que certament teníem raó quan veiem que en atac el Sabadell aquesta temporada estava molt i molt millor, sobretot tenia jugadors de moltíssima qualitat i a més que, com comprovem, també tenen gol. El Sabadell, a més, Miguel Ángel, amb 22 punts està a només 3 d'igualar la puntuació de la primera volta de la temporada passada. Déu-n'hi-do,
Sí, la temporada passada només 25 punts, de moment en portem 22 i, bueno, si no haguéssim començat la Lliga com la vam començar, doncs ja haguéssim com a mínim igualat els 25 punts de la temporada passada, o sigui, només estem a 3 punts i queden 4 jornades per arribar a l'equador de la Lliga.
I un Castellón, que també ho hem dit al llarg d'aquesta setmana, que no arriba en el millor moment, però que jo crec que ens equivocaríem si anéssim confiats.
És el Castellón, i és Nou Castàlia, i ja sabem el que hi ha allà. Com dèiem, el Castellón 19 classificat en descens directe a la tercera divisió, no ens ho esperàvem, diria que gairebé ningú, perquè era un equip que en principi hauria d'estar a mitja taula alta, però bueno, de moment està allà baix. 13 punts, només una victòria, Déu-n'hi-do, 10 empats, ja s'ha parlat moltes vegades que aquest any el Castelló és el Sabadell de la temporada passada, 4 derrotes, ha marcat 12 gols i n'ha encaixat 15. El Nou Castàlia ha sumat 8 dels 13 punts, o sigui, treu molts més punts a casa que a fora. L'única victòria l'ha aconseguit al seu estadi, 5 empats i només una única derrota.
7 gols a favor i 5 al contra del Castellón, el Nou Castàlia. En el seu darrer partit com a local, això sí, va anar la cosa bé pels de la Plana i victòria, Miguel Ángel.
L'única victòria de la Lliga fins ara del Castellón, l'últim partit a casa contra l'Alcoyano i de forma contundent per 3-0. O sigui
que... Esperem que no enllacin dues de seguides, voldrà dir que el Sabadell, si més no, ha puntuat aquest diumenge al Nuevo Castalia, i com dèiem, malgrat tot, que no arriben bé, que aquest any no estan bé, que les coses no els hi funcionen, és un estadi complicat aquest, Miguel Ángel.
Sí, de fet, ja hem comentat, només un equip ha aconseguit guanyar el Nou Castàlia, val a dir que 6 han puntuat almenys, o sigui, només ha guanyat un partit al Castelló, però els rivals com a màxim ha marcat un gol, o sigui, no hi ha hagut cap aquí que hagi marcat més d'un gol al Nou Castàlia.
No està sent un desastre el Castellón aquest any, simplement doncs bueno, molts empats,
sí,
que és el que potser l'estan castigant, i que aquí ja ho coneixem bé això, que la temporada passada ja va passar força amb l'equip de Toni Saligrat. Qui posarà ordre en aquest partit, Miguel Ángel?
Doncs un murcià, José Joaquín Gallego Gambín, de 31 anys, ja sisena temporada a segona divisió B, només un precedent amb el Sabadell, la temporada 2015-2016, amb derrota al camp del Villarreal B, o sigui, ben a prop de Castelló, per 2-0, i amb el Castelló no n'he trobat cap precedent, o sigui, que s'estrenarà contra l'equip albinegre. Aquesta temporada ha xulat 5 partits, 4 victòries locals i una victòria visitant. Bueno,
sí, també podem
és bastant, normal que siguin més victòries
sí,
locals,
sí,
però bueno,
a veure ho deixarem
si
aquí, ho matarem aquí,
la segona aquí, victòria visitant és diumenge. I en aquests 5 partits xiulats la mitjana de groga és de 7, que com hem comentat ja moltes vegades, una mitjana alteta.
7 grogues per partit aquesta temporada, i en aquest punt, quan hem repassat totes les dades, és quan saludem en Pau Vituri. Bona tarda de nou.
Bona tarda, novament, Marc.
Ja què tal? Tenim aquí per repassar aquests duels que tenim amb el Miguel Ángel cada cap de setmana, que t'he de dir, bueno, cada setmana, no cada cap de setmana, que t'he de dir que el tinc una mica espantat. Abans que arribessis ara aquí a l'estudi, abans d'entrar amb tu, deia, aquesta setmana vaig al Pau que tindré la cosa complicada. Per tant, ja us entendreu vosaltres.
Hem de dir que ahir li vaig fer una mica d'espoiler. Bé, spoiler no, li vaig dir que el d'aquesta setmana era complicat, era complicat. O si més no, que havia d'estar una estona buscant. Després, també he de dir, curiositat a banda, que l'Adri, que avui no hi és, però va ficar també cullerada en el tema i va estar maquinant una mica...
És a dir, t'ha ajudat, diguéssim?
Una mica sí que m'ha ajudat, sí. La setmana que veu...
Esto és un 2-1, ja, Miguel Ángel.
Ho aclariré.
2-1, ja.
Sí. Va, assenyala aquella de mirar-me fixament als ulls. Primer el de la setmana passada.
Sí, repassem el de la setmana passada, va.
Que buscàvem, recordem... Bé, el cas de Pol Roger, que per sort no es va complir, que porta, bé, pràcticament 3.000 minuts sense marcar, més de 2.000 a segona B. Buscàvem un cas similar i jo, la veritat, he de dir que no m'esperava que fos tan recent el cas que ha trobat el Miguel Ángel.
És a dir, tu no el tenies controlat,
no.
Li deixàvem...
Era pregunta oberta.
I el Miguel Ángel, òbviament, l'ha trobat.
Bueno, he trobat l'últim cas, que és Chomin Barcina, que la temporada 2016-2017 va jugar al Sabadell i va fer 6 gols, que diria de memòria que va ser el màxim golejador d'aquella temporada, amb 6 gols, una xifra paupèrrima, però bueno, la temporada aquella ja va ser paupèrrima.
De fet, l'escola està a punt de caçar,
Déu-n'hi-do. Doncs Chomin Barcina, la temporada passada va jugar a Jumilla i ara està al Calahorra, i de moment el pobre encara no ha fet cap gol des que va marxar del Sabadell.
Doncs no veu porteria des que va deixar la nova Creu Alta.
Era un cas similar, buscàvem allò un jugador d'atac, perquè Pol Roger tampoc és davanter a l'ús, però era extrem, o sigui que perfecte.
Doncs va, resolta el dubte, el repte que li proposava en Pau. Ja tenim en Xomin Barcina, que porta més de 2.000 minuts sense marcar cap gol a la segona B. Obrim nou capítol i aquesta setmana no sé què li exigiràs en el Miguel Ángel Pau.
Mira, ahir li vaig dir que m'estava preparant un bonus track, però estic tan convençut que no traurà el repte a la primera.
Com li tregui, ja veuràs. Es ficarà sota la taula i no sortirà fins la setmana que ve.
S'està fregant les mans, ja, Miguel Ángel.
Aviam, anem a explicar. El Sabadell visita aquest diumenge a Castàlia. Castàlia és un dels últims camps en el qual el Sabadell ha guanyat dues vegades en any natural, que és una cosa complicada, perquè a banda d'haver de guanyar fora de casa, que al Sabadell ja li ha costat prou en els últims anys, ho ha de fer a la segona volta d'una temporada i a la primera volta de la següent. Ha de coincidir que els dos desplaçaments siguin en un mateix any natural. El Sabadell ho va fer l'any 2000 a Castàlia. És un dels últims camps que ha passat això. La pregunta és fàcil. Quants cops ha passat després de Castàlia i contra quins equips?
És a dir, si el Sabadell en un any natural també ha guanyat a domicili dos partits consecutius.
Correcte.
Seria aquesta la pregunta.
Difícil. És difícil. Estic pensant en una victòria així.
I aquí l'ajuda de l'Adri és que jo vaig trobar dos casos i ell va trobar un tercer. Per tant,
és a dir, mínim n'hi ha tres documentats.
Ja t'hem donat una pista. Mm-hmm.
Mínim n'hi ha tres documentats i aquest és el repte del Miguel Ángel, perquè al final potser avui no el traurem.
No. I a més, et diré una cosa, tots ells comparteixen una curiositat bastant curiosa, valgui la redundància. La setmana que ve ho explicarem.
Va, doncs un excoming que
ens curiós, fa un pau. És curiós.
D'aquest nou repte amb el Miguel Ángel Rodríguez, que com sempre ens acompanya a l'Hotel Suís per repassar totes les dades del partit d'aquest cap de setmana del Sabadell. Miguel Ángel, que no t'hem deixat fer pont, moltes gràcies per ser aquí un dia més.
Gràcies a tu.
Una abraçada. Fins ara, Pau.
Fins ara.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Doncs és divendres avui, no dijous, però per rematar el bloc del Centre d'Esport Sabadell, avui toca el millor any arlequinat, on recordem la quarta posició de la temporada 1968-1969. El Sabadell començava la dotzena jornada com a cinquè classificat i s'enfrontava a l'equip que estava just per sobre, la Real Societat.
El millor any arlequinat. Records de la temporada a la qual el Centre d'Esports va acabar quart a primera divisió.
L'any 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Societat, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
11 de joc de la segona meitat, contra de manual del Centre d'Esports, arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa ras al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Gardón, gol del Sabadell!
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió, el Real Madrid, per les Palmes i el Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
8 de desembre del 1968, el Sabadell visitava el sempre excel·lent terreny de joc d'Atocha, empatat a 13 punts amb la Real Societat. El diumenge, però, havia començat tenyit de negre per la mort d'Antonio Vázquez, exjugador arlequinat, entre 1942 i 1949. Vázquez, de fet, havia estat el màxim golejador amb 14 dianes de, fins llavors, la millor classificació del Sabadell, la cinquena posició de la temporada 1946-1947. Aquell dia, a Sant Sebastià, el conjunt arlequinat no va poder fer servir els habituals quadres per la coincidència de colors. En aquella època, la segona equipació estava composada per samarreta vermella i pantaló blau. Pasi Eguito tampoc va poder comptar amb els lesionats Torrent, Isidro i Vidal, que es van quedar a Sabadell. L'11 del tècnic basc el formaven Pepe Martínez, Romero, Pini, Arnal, Marañón, Muñoz, Zaballa, Montesinos, Seminario, Garzón i Pujol. El Sabadell va copiar l'estil dels anteriors desplaçaments, és a dir, domini en el joc del rival i molta perillositat a les contres arlequinades, però va ser la Real Societat qui va colpejar primer. En el minut 11 i en el servei en curt d'una falta, Lema va enviar la pilota a l'escaire de la porteria de Martínez. A les acaballes del primer temps, el Sabadell li va somriure la sort per partida doble. El conjunt basc va perdre per lesió a Gorriti, sense possibilitat de fer el canvi, recordem, i el col·legiat Gómez Plata no va veure unes clares mans d'Arnal a l'interior de l'àrea. Amb tot, els de Pasieguito en van treure profit només començar el segon temps. En un altre servei en curt, en aquest cas de cantonada, el mateix Arnal va posar la pilota al segon pal i allà va aparèixer el cap de Garzón per fer el gol de l'empat. No es mouria més el marcador. La Real Sociedad va generar una allau d'ocasions en el tram final de partit, però Pepe Martínez es va convertir en l'heroi de la tarda per salvar un punt.
Em sembla que ha estat un enfrontament vistós. Han lluitat els dos equips molt esportivament. Potser la Real Sociedad ha merescut algun gol més a la segona part perquè durant 20 minuts ens han tingut dominats. Si ens hem replegat en excés, que no se'm culpi a mi, que no pretenia això. M'hagués agradat jugar més a l'atac, però els realistes durant aquest període han empès amb tot.
El gruix de la dotzena jornada es va completar 10 dies després i això va fer que tant Real Sociedad com Sabadell igualessin momentàniament a 14 punts amb el tercer classificat, el Barcelona. No obstant això, l'empat a Atocha marcava l'inici de la pitjor ratxa d'aquella temporada, 4 jornades seguides sense guanyar. La setmana que ve, la primera derrota de l'any a la nova Creu Alta contra l'Atlético.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esport Sabadell.
Doncs sí, excel·lent. Perdoneu que s'ha escapat, com sempre, que vaja, xapó, per aquesta secció que ens porta cada setmana en Pau Vituri. Normalment és el dijous, avui ho hem hagut de fer divendres perquè, òbviament, ahir no hi havia programa, però que sí, que s'ha escapat un excel·lent, que ens encanta aquesta secció, el millor any arlequinat d'en Pau Vituri. Falten poc menys de 20 minutets per arribar al punt de les 3 de la tarda. No tanquem el bloc d'esports perquè en un cap de setmana de poca activitat esportiva el pont ha fet que la majoria de competicions s'aturin fins al cap de setmana vinent i en aquests dies hi destaca un torneig que ja comença a ser referència a la nostra ciutat. Parlem del torneig de Nadal Memorial Manuel Luque, en record a Àlex Gallardo, que per onzena edició organitza el Can Rull Remoló Tronchoni, un esdeveniment que durà a la ciutat de Sabadell alguns dels millors equips del món en categoria benjamí. Parlem de tot plegat amb el Carlos Murciano, que és el president del Can Rull Remoló Tronchoni. Carlos, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ho deia, 11a edició en un torneig més que consolidat a la ciutat, oi?
Sí, sí, sí. Jo crec que ja no s'ha... Ja som un poc expertos en aquest tema.
Ja s'ha fet adular aquest torneig, i jo també ho deia al principi, que torneu a portar alguns dels millors equips del món. Jo tinc la llista, Barça, Madrid, el Formentera, gent d'aquí també, com el Mercantil, i equips de fora, fins i tot de la Xina, oi, Carlos?
Sí, sí, este año hemos traspasado el océano, a ver qué pasa.
I el Barça i el Madrid que no fallen, en aquesta cita?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que son los dos caramelos que tenemos con el... en este torneo.
Quants nens i clubs espereu aquest cap de setmana? No sé si ho teniu comptabilitzat o no.
No, mucha gente. Pero bueno, bonito que la gente lo pase bien. El tiempo, por suerte, siempre acompaña. Pero bueno, parece que este fin de semana también vamos a tener un buen tiempo. Y bueno, no sé, la verdad es que no sé la gente que pueda haber.
Sou un club humil i entenc que un torneig d'aquesta envergadura comporta la implicació de moltíssima gent, no, Carlos?
Sí, la suerte que aquí en nuestro club siempre hay gente voluntaria que nos movemos todos a una y bueno, para la satisfacción final de que salga todo bien.
¿Alguna novedad aquest any respecte a passades edicions o tot com sempre?
Bueno, todo como siempre. Este año hacemos el homenaje también a Marcelino Seguí. Recuerdo que falleció este año, una persona muy querida en el club y que se implicó mucho por Can Rull y bueno, queremos hacer este pequeño homenaje que sirva también para él.
Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí fins al migdia, no, Carlos?
Sí, hasta las 2, más o menos. La final será a las 2 y media, el domingo. Entre trofeos, 3, más o menos.
Doncs, òbviament, tothom convidat a participar-hi, a apropar-se aquests dies a la zona esportiva municipal Can Rull, que és on se celebra aquest torneig, 11a edició ja del Memorial Manuel Luque, en record a Àlex Gallardo, i com ara deia el president de la Can Rull, Ramon Tronchoni, Carlos Murciano, aquest any també en recordança d'un bon amic d'allà, com és el Marcelino Seguí. Carlos Murciano, òbviament, moltíssima sort, que vagi tot molt i molt bé, que suposo que tot preparat, oi?
Sí, ja està tot. Tot. Ultimando detalles, però ja està quasi tot preparat.
Doncs, bueno, Carlos,
os espero a todos por allí.
Et deixem seguir fent feina i t'agraïm que ens hagis atès aquests minutets a Ràdio Sabadell. Una abraçada.
Gràcies, igualmente.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Últim quart d'hora del programa i parlem ara de futbol sala, perquè l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell afronten una difícil però important jornada contra rivals de la zona alta de la taula aquest cap de setmana. Els escolapis intentaran batre el futsal Aliança Mataró, mentre que els nedadors s'enfrontaran al Pallejà. Comencem però parlant de l'Escola Pia, que aquest cap de setmana té una oportunitat d'or per avançar una plaça a la segona B. El Mataró se situa quart, just per sobre dels escolapis, amb un avantatge mínim de 2 punts. Això fa que el partit d'aquesta jornada sigui molt important pel conjunt de Borja Burgos. El jugador de Can Colapi, Oriol Comadran, no contempla tot allò que no sigui una victòria.
Una derrota no estarà tot perdut tampoc, ni molt menys, però sí que crec que l'equip, sincerament t'ho dic, estic confiat que trobarem el partit endavant. A més, amb la nostra afició, que ja vam veure el derbi com van respondre, crec que la gent s'està enganxant molt una altra vegada i si et soc sincer, al cap no m'entra res més de que farem un molt bon partit i trobarem endavant.
El Mataró només ha aconseguit fer 47 gols en 12 partits en el que va de temporada, uns números que el converteixen en el pitjor atac dels 5 primers classificats d'aquesta segona B. L'important duel entre l'Escola Pia i el futsal Aliança Mataró es disputarà aquest diumenge a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Garcilaso. D'altra banda, el Club Natació Sabadell podria retallar distàncies amb el Pallejà en cas de guanyar aquesta jornada. El conjunt de Diego Blanco vol donar continuïtat a l'última victòria contra el Salou i és que un triomf situaria els nedadors a només 3 punts dels del Baix Llobregat. El jugador del club, Dani Salgado, té clar que el duel marcarà el futur de l'equip.
Sin ninguna duda que ese es el partido donde tenemos que mirar, donde queremos estar. Si ganamos podemos mirar, pues aspirar a cosas más bonitas, y yo creo que si conseguimos perder ese partido, pues como tú bien dices, irían a 9 puntos, pues bueno, una renda luego difícil de coger.
Al contrari que la Pia, els nedadors visitaran la pista d'un dels equips més golejadors de la competició. 68 gols a favor fan que el Pallejà sigui el segon millor atac de la Lliga. El partit entre el Pallejà i el Club Natació Sabadell es disputarà aquest diumenge a les 6 de la tarda. Falten 12 minutets, arribarem al punt de les 3 del migdia. Ara fem 2 minuts de publicitat i tot seguit tornem amb més futbol sala, amb bàsquet i també amb una mica d'handbol.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del Grup Marrade Xartois. Carreguem d'il·lusions el Pare Noel, el Tió i els Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del Grup Marrade Xartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Ja saps què faràs aquestes vacances de Nadal? Torna al taller de ràdio musical Kids FM.
Hola, t'agrada la música? T'agradaria presentar les teves cançons preferides com un autèntic locutor de ràdio?
Sí!
Doncs t'estem buscant a tu.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
Kids FM t'ofereix l'oportunitat de que agafis el micro, escollis la teva música i que ensenyis a tots què ets capaç de fer i de dir.
Kids FM et vol ensenyar a fer ràdio. Què podem dir? Com ho podem dir? I el més important, tu ets el protagonista, tu ets la veu de la ràdio.
Descobreix la màgia de la comunicació, gaudeix de la música des de la cabina de ràdio. Tu tens el control de l'estudi de Kids FM.
Ens encanta la música, ens encanta fer ràdio, però el que més ens agrada és compartir totes aquestes sensacions amb tu. Ara és el teu moment.
Amb Kids FM la ràdio serà teva, la ràdio la faràs tu. Kids FM,
t'estem buscant a tu!
A partir del 27 de desembre, juga i aprèn ràdio musical amb Kids FM. Inscriu-te al web de Sabadell Ràdio La.
A les botigues de joguines del grup Marrades Car Toys volem que visquis un Nadal de somni. Per això romandrem obert els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. Botigues de joguines del grup Marrades Car Toys. Som a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Fraga, Sabadell i a Lleida, a Bisbe Joano i Pi Maragall.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Recte final de l'Hotel Suís amb una notícia important que us volem destacar, i és que ahir el Femisport Amics del Pou Nou Escorial va sumar el primer punt de la temporada a la primera divisió estatal de futbol sala femení. Les de Fernando Castejón van empatar a 2 al Pavelló Nord contra el Pollo Pescamar, un dels conjunts més potents de la categoria. Era un partit corresponent a la segona jornada del campionat i que no s'havia pogut disputar quan pertocava. El tècnic local assegura que la clau va ser refer-se anímicament de la dura derrota d'ara fa 5 dies contra el Viajes Amarele a l'última jornada del campionat.
Lo importante era el partido de ayer, ya no solo salvar el no perder, sino que anímicamente se pudiesen levantar del golpe duro que supuso lo del Amarillo. Entonces, claro, con el juego que se hizo ayer, el resultado contra el equipo que se hizo, pues claro, va a Zaragoza con otro ánimo, pero es lo que yo les diré a las chicas el domingo por la mañana. Hay que hacer bueno el punto del Pollo haciendo otro gran partido en Zaragoza.
Doncs, com deia el tècnic, el Zaragoza és el pròxim rival, un Zaragoza que comparteix l'última posició amb el Femisport amb un puntet. El partit es disputa aquest diumenge a 1:15 del migdia al pavelló de la Granja de Zaragoza. I ara fa una estona parlàvem del torneig general de futbol 7 que organitza el Can Rull Romoló Tronchoni. Des d'aquest matí ha començat una nova edició del Top Bàsquet Ciutat de Sabadell, que reuneix a la ciutat més de 600 nens i nenes i prop d'una cinquantena d'equips per disputar un dels tornejos més prestigiosos en categoria mini infantil de casa nostra. Doncs bé, hem pogut xerrar una estona amb el director de competició del Top Bàsquet 2018, en Jaume Pujol.
Doncs vinga, estem amb en Jaume Pujol, el director de competició d'aquest Top Bàsquet, edició 2018. Jaume, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una nova edició, ja en portem 10 d'aquests esdeveniments consolidats aquí a la ciutat de Sabadell, oi?
Nova sobretot per mi, ja, sobretot voldria aprofitar també els micros que me'ls doneu ara per poder parlar, per fer un recordatori del Joan Enric, que és el que ha estat activant tot aquest torneig, i sobretot també del Joan Carles, que aquest any també ens està ajudant, però que ens han deixat pas. Entre tots hem agafat una miqueta del torbó a les ranyes i hem dit, vinga, va, som-hi. I sí, nova per nosaltres, però consolidada pel treball de la resta de persones que hi han estat.
I que en el fons vagi a promocionar un esport tan bonic com el bàsquet amb gent jove, petitons, mini infantil, que això entenc que sempre ve de gust organitzar un esdeveniment com aquest, no, Jaume?
En principi és la màxima preocupació. De vegades ens preocupem logístiques, hotels, que és important, per sobretot pels acompanyants, però sí que intentem que l'estada de les persones que venen a competir o que venen a jugar, o i fins i tot alguns que venen a passar també unes jornades esportives a nivell de desembre, tot i que la competició doncs, és complicada pel nivell dels equips, que estiguin el millor possible, sobretot en tema arbitratge, tema pista, que no els hi falti el tema aigües, que tinguin el suport suficient per saber on han d'anar i que els nanos tinguin una experiència important, nanos i nanes, perquè tenim masculí i femení, i que sobretot surtin d'aquí amb una experiència agradable i que tinguin ganes de tornar, que és la màxima del torneig.
Són 10 anys d'aquest torneig. Per què creus que té aquesta durabilitat? Per què té aquesta vida, Jaume?
Jo crec que és per la voluntat de les persones de l'Escola Pia, que ho fan gran. Compteu que cadascú s'ha distribuït una part molt important de la feina, si no jo crec que seria impossible. Algun cop el Joan Enric, que ha tingut algun any d'aquests difícils, doncs perquè algun equip ha deixat a última hora, que has de quadrar com a calendaris i tot, et desvirtua una miqueta el torneig, però no perquè el deslueixi, perquè fan mans i mànigues perquè surti. Però quan va rodat i la feina és distribuïda, jo crec que és l'èxit d'això. I després el nivell. El nivell assegura que gent vulgui venir per trobar-se doncs, amb els de l'altre grup, que no es troben a preferent o que estan a nivells alts, i després també una miqueta el tracte. Per mi és important també que hi hagi àrbits de federació, també ajuda una miqueta, i el tracte amb les persones intentant buscar aquesta qualitat, que no sempre es aconsegueix, perquè bueno, tenim les nostres limitacions, però intentem superar-les amb molt d'allò d'il·lusió, de ganes i de posar-hi. Jo crec que és aquell input diferent que potser altres torneigs que els fan una miqueta més lúdic, no? De, però no lúdics per d'això, potser falta personal o millor les instal·lacions no reuneixen els nivells que s'han de tenir, bueno, els requisits que has de tenir, i aquí ho tenim tot, tenim quatre instal·lacions, tenim, bueno, unes persones implicadíssimes, i a l'any que ens afluixeix una miqueta ho notem, eh? El torneig també ho nota.
Si jo et pregunto què és el que més destacaries d'un torneig com aquest? Segur que és una pregunta difícil, d'aquestes dolentotes de contestar, perquè em diries que potser tot, o... però si jo et pregunto què destacaria en Jaume del Top Bàsquet de l'edició 2018?
Hi ha dues parts que me'ls hauria de mirar. Una, o Francesc, que suposo que també quan parleu amb ell us l'explicarà, que és tot aquest tema d'organigrama, d'organització, que dius, ostres, està tot molt ja organitzat, però per la meva part, sobretot el tema esportiu. Estem encara entrenant i estem portant equips i, de veritat, és admirable el treball que fan els entrenadors amb els xavals i les noies, que sempre parlem, jo ja tinc una edat que em costa una miqueta de fer els dos espais, però, clar, veus l'evolució que tenen i dius, ostres, pugueu-vos casar tots en 3 dies i poder-los tenir aquí i gaudir-los, més el tema del bàsquet inclusiu, que jo he estat veient a l'entreno de Global Bàsquet, que és una passada, la feina que està fent l'Òscar amb l'equip i tot el tema del Raül. Clar, veus tota aquesta feina que hi ha darrere i dius, bueno, la nostra és de 3 dies, que sí que és ingent i que d'això, però això és de cada dia. I llavors ho tenim aquí en 3 dies, poder veure un bàsquet inclusiu, veure un treball de bàsquet convencional. Hem intentat també poder portar un tema de amb discapacitat intel·lectual, perdoneu, i ostres, ens hem fallat a última hora, no per ells, sinó ha sigut una cosa nostra que no hem pogut casar l'activitat, però que per l'any que ve segur que estarà solventat i que també els podrem tenir de pista per veure tota la varietat de bàsquet. També s'està parlant molt del 3x3, que vol ser que sigui olímpic, vull dir que també és un tema que també s'està parlant, i tota aquesta varietat de bàsquet per mi és el que s'ha de destacar. Jo quedo parat del treball que es pot fer amb un equip de bàsquet i que ho puguis veure aquí, perquè cada dia aprens molt.
Parlaves del Global Bàsquet, que a la ràdio són molt amics, amb l'Òscar, òbviament, al capdavant de tot plegat, i era un dels punts que et volia destacar, però també et volia destacar el caràcter o el caire solidari d'un acte com aquest, perquè una altra vegada col·laboreu amb la Marató i això també és important, oi, Jaume?
Sí, són diferents branques que tu també se t'escapen perquè estàs ficat en el bàsquet i vas veient que et van apareixent i vas aprenent. I per mi, quan em destacaves què era el Top Bàsquet, és aquest aprenentatge de cada dia de persones que t'expliquen coses diferents i sobretot quan veus realitats diferents, no? La part lúdica, la part social, la part esportiva, la part competitiva, l'equip aquell que vol guanyar i que ve ja també predisposat a tenir un encreuament que sigui, doncs, possible perquè pugui arribar. Ostres, doncs totes aquestes vessants per mi és el que defineix el Top Bàsquet, més tota la voluntarietat que hi ha darrere per poder-lo tirar endavant.
Doncs Jaume, esperem que vagi tot molt bé i ens veiem aquests dies pels pavellons de la ciutat.
Molt bé, moltes gràcies per tot. Fins la propera.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Doncs nosaltres que anirem marxant, anirem plegant perquè falta un minutet per arribar al punt de les 3. Abans, recordar-vos que Ilo Arcgràcia va cloure el seu 65è aniversari amb un partit amistós contra el Qatar. Partit perdut, 17-38, era previsible, però què és més important? Recordar-vos que aquest cap de setmana torna a jugar l'Ilo Arcgràcia i el Joventut amb Vol Mataró es disputarà el partit dissabte a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Boccaccio. I també molt important el partit que juguen les noies contra l'associació Lleidatana, que es disputarà diumenge quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda al pavelló municipal 11 de setembre de Lleida. Tornem dilluns amb més coses. Salut i ràdio, adeu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.